Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen ara mateix de les 5. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia a Ràdio Estel. Segurament a molts de vosaltres no us sonarà de res el nom de Ozempic. Ozempic és un fàrmac pel tractament de la diabetis tipus 2 en adults. Doncs bé, des de fa un temps aquest medicament costa de trobar a moltes farmàcies. De fet, es troba entre la llista dels 10 medicaments que més escassegen a Espanya, segons el Consell General dels Col·legis Oficials de Farmacèutics. Ens preguntem per què. Doncs sembla ser, segons apunta un article d'avui mateix al Periódico, que aquest medicament també resulta molt eficaç per perdre pes. És per això que avui des d'aquí, des de la Fabricació Pròpia, volem donar també resposta a aquesta pregunta. I ja tenim a l'altra banda del telèfon a l'Eduard Fernández Rajal. Ell és coordinador del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, de les farmàcies de Nou Barris, i també és farmacèutic comunitari. Eduard, molt bona tarda i moltes gràcies per atendre la trucada de la Fabricació Pròpia.
Bona tarda.
Eduard, explica'ns primer de tot, per situar-nos, per què serveix exactament l'Ozempic?
Vale. L'Ozempic és un medicament que el que fa és controlar la diabetis. Vale? El que fa, és, a nivell científic, el que fa és incrementar els nivells d'insulina i disminuir la quantitat de sucre. Vale?
Val, però llavors, diguéssim que és...
A nivell bàsic.
A nivell bàsic, sí, no? A nivell bàsic. És necessari per sobreviure per un diabètic, l'Ozempic?
A veure... És necessari per sobreviure. Qualsevol medicament d'aquest tipus per controlar el sucre, evidentment, sempre són necessaris. Són importants que hi hagi un control i una estabilització dels nivells de sucre d'una persona. Llavors, és molt, són importants, són medicaments importants dins del catàleg de medicaments que tenim.
Uh-huh. En aquest cas, es necessita recepta, Eduard, per subministrar-lo, l'Ozempic?
Sí, sempre es necessita recepta,
Es necessita recepta. Clar, és el que dèiem, que ens ha sobtat que si hi ha realment escassetat o no del medicament en farmàcies, com apunta el Consell General dels Col·legis Oficials de Farmacèutics i també l'article d'avui del Periódico Catalunya. És així?
Aviam, el que hi ha és el que es diu una distribució controlada, val? Que això significa que hi ha hagut més demanda de la que s'esperava al laboratori i aleshores el que fan és un control de les unitats. Això què vol dir? Que realment no ens arriben totes les unitats que hi ha que se'ns demanen, no? Però sí que és veritat que des del Col·legi de Farmacèutics tenim armes i sistemes per solventar casos que siguin, vull dir, que siguin d'urgència, perquè tenim aplicacions i tenim sistemes per intentar-lo aconseguir el més urgent possible. En el cas de la meva farmàcia, jo a l'Ozempic, és veritat que a vegades em costa aconseguir-lo, però en 3 o 4 dies últimament l'estic aconseguint, o sigui que la distribució me l'està servint.
Clar, per tant, Eduard, perquè ens puguem fer una idea, és a dir, que hi ha més demanda ara mateix que oferta, no?, d'Ozempic.
Hi ha més demanda que producció.
Que producció, val. I entenc que és una distribuïdora, no?, que us ofereix aquest medicament, en el cas de l'Ozempic.
A nivell de farmàcia hi ha el laboratori que ho distribueix a nivell de distribuïdors i el distribuïdor és el que ens el serveix a nosaltres.
Uh-huh. I vosaltres heu traslladat aquesta falta, diguéssim, d'aquest medicament? O sigui, us han dit que, com ho deies tu, aquesta distribució controlada, no?, fins que es pugui, diguéssim, fabricar més d'aquesta medicació, Eduard?
Què vols dir?
No, si hi ha una solució, és a dir, perquè tu has dit ara mateix hi ha una distribució controlada, no? Per què?
A nivell de farmàcia nosaltres ens hem posat perquè no és amb aquest, sinó que són amb diversos medicaments, tenim diferents possibilitats, vale? Quan és una cosa urgent, tenim una aplicació en la qual estem connectades totes les farmàcies i aquest medicament el podem sol·licitar a qualsevol farmàcia que hi hagi propera o llunyana i sempre... mira, fa un rato acabo de consultar un medicament d'aquests i en seguida m'han respost dos o tres farmàcies que el tenien. Val? Uh-huh. O sigui que això és un programa que es diu PharmaHelp, que ens comuniquem totes les farmàcies per saber l'estoc que tenen en cas d'alguna urgència d'aquests casos. Val? I després, diàriament, nosaltres comuniquem sempre al col·legi totes les faltes que tenim, tots els problemes que puguem tindre de desbastiment. Val? De forma que ells van fent un llistat de tots els problemes i de tots aquests medicaments que hi ha per comunicar-ho.
Val. I en aquests moments, Eduard, podríem dir que hi ha escassetat també d'insulina o només és d'Ozempic?
Només és d'aquests medicaments.
Només d'Ozempic.
De diabetis, eh? Sí. En el cas de diabetis, només hi ha problema amb aquest i amb insulines no n'hi ha cap.
Clar, també llegíem avui que se sospita que aquest medicament escasseja perquè també és eficaç per perdre pes. Realment pot tenir aquest efecte, Eduard?
Aviam, qualsevol medicament pel sucre, un dels efectes secundaris que té és... una de les coses que té és el control del pes. Hem de pensar que una persona diabètica, o quasi la major part de persones diabètiques, el que tenen és un sobrepès, també. Uh-huh. Val? Aleshores, moltes vegades associem aquest sobrepès... volem reduir aquest sobrepès també per controlar la diabetis. Uh-huh. Val? Aleshores, clar, l'efecte secundari que té aquest, o la majoria d'antidiabètics és una pèrdua de pes, perquè si controlem el sucre no tenim aquests pics o aquestes faltes de glucosa que ens fan menjar. Aquestes faltes de sucre en el cos, que el que fa és menjar. Demanar al cervell que... menjar, no?
Clar.
Aleshores, clar, tindre-ho controlat doncs ja no ens demana... ja no ens fa aquests pics de baixades de sucre.
Clar, jo crec que també la qüestió, Eduard, potser és més que l'Ozempic només està indicat per malalts de diabetis de tipus 2. És així, oi? Ah.
Sí.
Vull dir que es pot receptar aleshores un medicament per una persona que no és diabètica?
Clar.
Per perdre pes?
Això és complicat. En principi, l'Agència Espanyola de Medicament només ho té associat a persones diabètiques.
Clar.
Clar, al final és el metge el que té que prescriure i veure quin és el cas individual de cada persona. Si és per un control, per evitar que agafi diabetis, podria ser. Mal que fos... un control del pes per evitar la diabetis.
Uh-huh. Si tornem a l'Ozempic en si, Eduard, ens agradaria... dic perquè, no, és perquè estem com molt, molt, molt impressionats també amb tot el que, ha aixecat, però pot tenir efectes secundaris aquest medicament sobre una persona no diabètica que l'estigui consumint?
En principi, els efectes secundaris són molt menors.
Val.
Val? Això sí que és... són menors, però clar, s'hauria de prescriure ben prescrit.
Clar, aquí està el problema. Sí. I el farmacèutic, per exemple, pot fer alguna cosa, Eduard, davant d'una recepta legal que us arribi d'Ozempic, ¿vale? Però sospita que no es pot tractar de diabetis? Que no sé si us hi haurà passat, això, perquè com deies, no? Hi ha hagut com aquest increment darrerament d'aquests mesos.
Clar, nosaltres sempre tenim com a decisions és comunicar-nos amb el metge i averiguar quin és el cas o per què s'ha receptat això. És l'única comunicació que podem tindre amb ells. Clar, des del col·legi sí que intentem molt incrementar aquesta comunicació, però a vegades aquesta comunicació és complicada.
Ja. Yeah.
No? Però, bueno, s'intenta en casos flagrants, evidentment, que la comunicació es busca de qualsevol manera.
Uh-huh. Ja per acabar, Eduard, també per llançar un missatge de tranquil·litat, també, no? Clar, aquesta distribució controlada que tu dius d'aquest fàrmac de l'Ozempic, com creus que acabarà? Vull dir, al final es podrà, diguéssim, solventar aquesta demanda que hi ha avui en dia d'aquest fàrmac o no?
Home, esperem que tot es solventi. És veritat que el desabastiment està... el problema està a tota Europa de molts productes. Però en el cas d'aquest de l'Ozempic o de coses d'aquestes, les coses són momentànies. És un medicament que ha sortit molt nou, que s'està substituint a molta gent la insulina per aquest medicament,
sí,
que s'estan veient els seus beneficis, però aquesta demanda s'estabilitzarà una vegada s'estabilitzi i la producció s'estabilitzarà igualment. O sigui que la idea o el que pensem és que en pocs mesos tot estigui solventat.
Val, però podem confirmar que de moment hi ha insulina, no?, per part de tots aquells pacients que hagin de seguir un tractament pel que fa doncs, aquesta distribució per part de les, les farmàcies, no, Eduard?
Correcte.
I Ozempic en aquests punts que potser sí que hi ha aquesta distribució controlada a dia d'avui.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Eduard, per haver testat de debò la trucada de fabricació pròpia. Hem parlat amb l'Eduard Fernández Rajal, coordinador del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, de les farmàcies de Nou Barris. Gràcies, Eduard, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres seguim estirant el fil, perquè després d'escoltar l'Eduard Fernández Rajal, per saber si realment l'Ozempic podria ser útil per reduir el pes, podríem dir més enllà de la seva aplicació lògica i natural, que és per tractar la diabetis tipus 2, com ens ha explicat l'Eduard, volem parlar ara mateix, tenim ja en línia a la Noemí Cuenca, que és dietista nutricionista. Noemí, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Noemí, no sé si ens estaves escoltant ara quan parlàvem amb l'Eduard Fernández Rajal, coordinador del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, però vosaltres teniu constància que aquest medicament, l'Ozempic, s'estigui receptant per perdre pes?
L'Ozempic es pot donar per perdre pes, el que és un fàrmac que no està finançat per la Seguretat Social, llavors accepta que es tingui diabetes, llavors... quan aquesta persona el vol utilitzar, doncs ha d'acudir al seu metge de capçalera i valorar el seu historial per veure si és indicat o no aquest tractament, no?
Clar, o sigui, ara anava a preguntar, no, si té aquests riscos per la salut, però s'ha de veure el pacient concret, no?
Exacte. Per una banda, és veritat que funciona, és a dir, hi ha persones que li estan ajudant a perdre pes, però sempre ha d'anar acompanyat amb un canvi d'hàbits i d'estil de vida en general, perquè si no deixar el tractament, doncs podria retornar al pes inicial. I, per altra banda, hi ha persones que sí que li donen efectes secundaris, que a vegades són mínims i pot continuar el tractament, doncs des de a vegades nàusees o vòmits a l'inici, que després es solucionen, hi ha altres persones doncs, que no toleren el tractament i, per tant, no el poden fer servir.
Clar, i entenc també, Noemí, que l'Ozempic sempre ha d'anar acompanyat amb una recepta d'un mitjà.
Exacte, sempre hi ha de ser el seu metge d'atenció primària, que el conegui i que valori molt bé la seva situació per veure si és candidat o candidata a aquest tractament, clar. S'ha de posar tot en una balança i veure els pros i els contres.
Tu has conegut algun cas d'alguna persona que hagi perdut pes amb aquest fàrmac?
Sí, jo actualment treballo en un cap d'atenció primària com a dietista nutricionista i sí, s'ha fet amb persones que ja portaven un canvi d'hàbits desexercici alimentari, etc. Però realment tenien una gran dificultat per la pèrdua de pes, doncs els ha funcionat molt bé.
Estem parlant de persones que són diabètiques, en aquest cas, Noemí, o persones que no ho són?
En aquest cas que us comento, no era una persona diabètica, però ho va consensuar amb la seva metgessa de capçalera, li va dir que endavant, i llavors doncs, ho va comprar, clar.
Clar, també ens ve al cap la pregunta si hi ha algun tipus de limitació per receptar aquest fàrmac, l'Ozempic. Neus, ens ho pots dir? Noemí, perdona.
No t'amoïnis. Mira, sobretot en aquelles persones que puguin tenir problemes a nivell digestiu, seria una d'aquestes situacions, perquè redueix una mica la motilitat intestinal i per això també augmenta la sensació de sacietat i, per tant, pot donar nàusees, pot donar vòmits. Així que aquelles persones que puguin tenir alguna alteració a nivell digestiu caldria valorar-la.
Clar, per tant, la pregunta també seria, Noemí, si és que es pot receptar a tothom a l'Ozempic.
No es pot receptar a tothom, igual que, que amb la majoria dels fàrmacs, no? Sinó que s'ha de valorar el context general de la persona i de salut, quins altres fàrmacs té, etc., per tal de poder veure doncs, si és adequat o no aquest tractament. Perquè, com et deia, hi ha persones doncs, que malauradament li donen molts efectes secundaris, li donen diarrees importants i no el poden fer servir. O altres, que la pèrdua de pes és molt, molt minsa, llavors no els hi val la pena fer aquest tractament.
Clar, tu com a nutricionista, com valores no, que es faci ús d'un medicament per reduir pes?
Torno una mica al mateix, s'ha de posar tot en una balança, perquè els casos en els que tu veus que una persona està fent molt bé les coses, no? Que ha fet canvi d'hàbits, que ha assistit fins i tot a grups de suport, està fent exercici físic i el seu cos doncs, realment no reacciona o no té una pèrdua de pes, doncs en aquests casos on hi ha tot un previ, molt, no? Unes molt bones bases, doncs per què no posar-ho, no? Clar que sí. però donar-lo sol, sense cap altre acompanyament de canvi d'hàbits, no és la solució en cap.
Clar, Noemí, per tota aquella gent que ens estigui escoltant ara, perquè hi ha hagut com molta polèmica, no?, en aquests darrers dies sobre l'ús de l'Ozempic, justament per perdre pes, no?, amb aquelles persones que no siguin diabètiques, què els hi diries, Noemí?
Doncs primer que... Primer que vagin al metge capçalera, que valorin la seva situació i que és un canvi d'estil de vida total. És a dir, que des de fer exercici, d'anar a dormir bé, que hi hagi un bon un número d'hores adequades de descans, un canvi alimentari... És a dir, anar cap a un estil de vida canviant, no?, saludable, i que aquest medicament sigui una ajuda més, com una pota més d'aquest tractament, però no l'única.
Noemí Cuenca, doncs moltíssimes gràcies per haver entrat en directe aquí al Fabricació Pròpia. Dietista, nutricionista, han parlat d'aquest fàrmac, l'Ozempic, un fàrmac antidiabètic que s'està utilitzant per aprimar-se i està escassejant en les farmàcies. Moltíssimes gràcies, Noemí.
A vosaltres, gràcies.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia amb Mercè Raga. New York, transit queen, New York, transit queen, New York, transit queen, little over 17. New York, transit queen, New York, transit queen, New York, transit queen, little over 17.
I ara aquí a Fabricació Pròpia canviem de registre totalment perquè aquest divendres arrenca, us volem explicar que arrenca el Parell 62 de Barcelona, posem una mica més de música a la tarda, un cicle justament de música molt especial. Es tracta d'un cicle que durarà gairebé un mes i portarà a Barcelona artistes internacionals. Estem parlant de Corinne Bailey Rae, de Mayra Andrade, d'Alfa Miss, de Fatoumata Diawara i la Delio Valdez. Són músics de talla mundial de 14 països diferents. Bé, una programació de 12 concerts, la majoria dobles, que comença divendres amb el barceloní Àlex Serra i que tancarà el 25 de novembre amb la Delio Valdez. Per parlar una mica sobre aquest cicle Pinyata Music Series, ja tenim a l'altre costat del telèfon, i abans de passar a la taula de diàleg, que ara rematarem avui el Fabricació amb aquesta taula de diàleg i hem servit aquests temes per poder comentar-los amb ells, parlem ara amb el director d'aquest cicle Pinyata Music Series, el Carlos Martínez, que ja ens escolta. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
No, gràcies a tu, Carlos, per atendre la trucada del Fabricació. Escolta'm, Pinyata Music Series, ¿qué simboliza la pinyata, Carlos?
Bueno, pues simboliza que, bueno, al final una pinyata es un espacio donde siempre esperas cosas buenas, pero nunca sabes lo que va a haber justo dentro. Pero bueno, tiene ese punto así de feria, de diversión y bueno, pues de sorpresa.
De sorpresa, ¿no? Perquè és el que tu dius, mai saps, no?, que hi ha dins de la pinyata. Podem dir que hi ha jazz, que hi ha fusió, que hi ha música llatina, que hi ha soul, que hi ha funk. Quina és la temàtica del cicle, Carlos?
Bueno, no hay una temática en concreto, la verdad. O sea, sí que empezamos con música jazz, pero nos dimos cuenta que, bueno, que al final la música va desarrollándose y no nos gusta solo centrarnos en un único estilo, por lo que empezamos a abrir puertas a otro tipo de música, y al final pues estamos haciendo unas programaciones muy eclécticas, pero sí que es verdad que, bueno, intentamos que esté todo el amor posible, que haya gusto por la música y que también la gente pueda descubrir artistas que no conocía, pero a través de este formato pues pueda encontrarlos y tener una fantástica experiencia.
Esa fantàstica experiència, Carlos, que diria que la majoria de concerts del cicle Pinyata Music Series són dobles. Què vol dir això?
Sí, son dobles. Esto quiere decir que, bueno, que son dos artistas los que van a tocar, ¿vale? O sea, primero, normalmente las puertas se abren sobre las 8, el primer artista toca a las 9 y toca como 90 minutos el primer artista, luego hay un pequeño break y luego el otro artista pues toca a partir de las 10 y tiene otro concierto de 90 minutos. Entonces, bueno, hay muchos de nuestros asistentes que sí que conocen a los dos artistas, pero hay otros que solo conocen a uno y ven a otro artista por primera vez. Entonces, bueno, este es el efecto un poco que nosotros llamamos de sorpresa, que nos gusta, porque también hay un poco de espacio para socializar, la gente, hay parones, puedes comentar el concierto cómo ha ido, puedes comentar qué tal va a ir el siguiente. Entonces, bueno, intentamos crear ese mundo que no sea solo un concierto de entrar, concierto y salir, sino un espacio un poco también de compartir y de encontrarse con nuevos talentos talentos y nuevas músicas.
Mira, doncs ens tenim ganes de trobar amb aquests nous talents i aquestes músiques doncs que hi han sonat. Per exemple, és que el, diria que el dimecres 1 de novembre teniu a la Corinne Bailey Rae, que, Carlos, no sé com ha anat aquesta gestió d'aquesta artista.
Bueno, la verdad es que nosotros desde hace tiempo trabajamos con muchos artistas internacionales, pero Corinne ha sido una artista que hacía años que no daba muchas señales de actividad y nos puso muy contentos la posibilidad de introducirla dentro del ciclo. Aparte va a presentar un disco nuevo que se llama Black Rainbows, que ha tenido unos comentarios magníficos. Y creo que va a ser una noche muy, muy, muy potente dentro de lo que es el ciclo.
Molt esperada, no?, que és aquest dimecres 1 de novembre. Però anem a pams, perquè comenceu divendres i ho feu amb el barceloní Àlex Serra, que compartirà escenari amb l'artista franco-venezolana La Chica. Què podem esperar d'aquest concert?
Pues mira, este nos ha hecho muchísima ilusión abrir con esto, por dos motivos. Uno, por abrir con un artista de la ciudad de Barcelona, que ha sido magnífico el soporte que le ha dado la gente, porque es un concierto que las entradas se han agotado con una semana de antelación. Y luego tenemos presentación de disco nuevo de Àlex Serra. Entonces va a ser una noche muy especial porque Àlex nos ha pedido que quiere 2 horas para poder tocar tranquilamente. Àlex es un artista súper espiritual, es un artista que le gusta crear una atmósfera súper cercana y íntima. Y bueno, yo creo que va a ser una noche que va a empezar con mucha espiritualidad y va a acabar con la aportación de La Chica, que también tiene un toque bastante... mágico, pero va a presentar un proyecto que es un poco más bailable porque va con unos artistas que van un poco más por el mundo de la cumbia. Entonces creo que se va a quedar una noche súper completa con el cartel de las entradas agotadas y el primer sabor de boca va a ser genial para todos nosotros.
Hombre, pues mira, anava a dir, Carlos, anem a escoltar una mica d'Àlex Serra. Estan les entrades ja exaurides, però va, aprofitem i l'escoltem una mica, et sembla?
Claro, me parece estupendo.
Vinga.
All I got for you, all I got for you is deep, deep love. Feel it bleeding through deep inside of you, inside your heart. All I got for you, all I got for you is deep, deep love.
Carlos, com ens hem d'imaginar aquesta selecció d'aquests artistes, no?, dins d'aquest cicle de Pinyata Music Series? Perquè és el que tu deies, o sigui, és una combinació de moltes temàtiques, no, però de molts gèneres diferents,
sí,
però que al mateix temps encaixen a la perfecció, com podria ser, com comenceu, no?, amb l'Àlex Serra i La Chica.
Exacto. Aquí és un poco donde realmente... vemos la parte nuestra plasmada en el ciclo, ¿no? Porque al final muchas veces la gente que va a los conciertos se queda solo con ver un concierto y el artista, bueno, es el que ha tocado y ya está, pero detrás de todo eso hay mucho, mucho trabajo en la programación, también en el momento que son programas dobles hay un mensaje, ¿no?, detrás de toda esta razón de por qué está este artista con este. Entonces ahí es donde realmente está la pasión por lo que nos dedicamos, que es crear esos momentos en las salas de conciertos, al fin y al cabo. O sea, cuando nos ponemos a trabajar, está claro que hay miles de emails y cosas, pero al final intentamos proyectar pues el momento de las 9 en punto cuando va a empezar el concierto y la gente va a decir, ostras, qué ganas, ¿no?, tenía de ver esto, ¿no? Entonces, ahí es donde está un poco el regalo para todo el mundo y para nosotros el primero.
Para vosotros, es que ahora te estaba imaginando, Carlos, ¿no?, amb aquest allau d'emails, ¿no?, i de propostes i sobretot pensar aquest cicle Pinyata Music Series pensat pel públic, ¿no?, que pot agradar al públic, ¿no?, quan tu deies, ostres, que arribi ja a les 9 de la nit per començar-ho a gaudir.
Exacto, sí. Nosotros, o sea, este es un poco el motivo por el que nos ponemos a trabajar todos los días, ¿no? O sea, intentar aportar algo a la ciudad. Estamos encantados con la respuesta que tenemos. O sea, al final son proyectos que tienen un riesgo porque hay veces que son artistas que no tienen unos seguidores tan claros, ¿no?
Claro.
No trabajamos con música pop o con cosas de el San Jordi y cosas así, ¿no? Bueno, entonces tienes que amar lo que haces y esperar el resultado, que en este caso pues está siendo muy positivo, ¿no? Entonces, pues estar agradecido porque la gente venga y disfrute, sobre todo.
¿Qué pasa amb la cumbia argentina? Perquè sí que és veritat que, de fet, vosaltres heu programat a la Delio Valdez, que és ja per tancar el dissabte 25 de novembre en el cicle Pinyata Music Series, Carlos, però és que realment està enganxant moltíssim, no?
está, bueno, pues que está todo vendido también. Es curioso porque a una semana de iniciar el ciclo empezamos con el primer concierto y el último con todas las entradas agotadas, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos. Con la cumbia, pues a mí me da la impresión que a la gente le encanta bailar y a la gente le encanta divertirse y notamos mucho que todos los conciertos que tienen este contenido de bailar y de un poco olvidarse de a lo mejor un poco la situación que hay mundial, creo que la gente lo agradece. Y este concierto pues tiene eso, que son 17 personas en el escenario, que es
que habrá mucha fiesta.
Mucha fiesta,
¿no?
Básicamente.
sería acabarlo así, Carlos, però segurament aquesta passió per la música. Carlos Martí, jo ja sé que és complicado, però si durant tot aquest mes que tenim aquests 12 concerts programats a la sala Paral·lel 62 a Barcelona, amb aquest cicle Pinyata Music Series, si te n'has de cada un, quin et quedaries?
Esto es como lo de los hijos, ¿eh? ¿A cuál quieres?
Es complicado. Mira, como ya están las entradas vendidas, yo creo que desde el primer y del último va, destaca'm algún del mig. A ver, tú, ¿quién crees que acaba la pena? Que no nos el podem deixar pasar.
Yo creo que el concierto de Fatoumata Diawara con The Cavemen es un concierto muy especial para la ciudad de Barcelona. O sea, es el exponente ahora mismo de la música africana. Y yo creo que si te llaman ese tipo de ritmos, creo que es una noche que no se puede faltar. Y luego hay otra noche que es que a mí me encanta, que es el día de Billy Cobham con Mar Juliana. Son dos artistas que son dos baterías, pero opuestos, son de dos generaciones distintas. Billy Cobham sacó un disco hace 50 años que se llama Spectrum, que cambió en muchos sentidos la manera de tocar la batería. Y actualmente Mar Juliana es un artista que está aportando muchísimo al mundo de la batería. Entonces tenerlos en la misma sala a esos dos es como, bueno, tener como a Messi y a Maradona jugando un partido a la vez.
Carai, pues me lo dejas así, amb aquest punt, que jo crec que me'n vaig directament ja al cicle Pinyata Music Series i me'n compro una entrada.
Pues bueno, estáis invitados.
Carlos Martínez, moltíssimes gràcies. Director del festival, que vagi molt bé. Ja ens explicaràs.
Oh.
Una abraçada.
Chao.
En algún cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz y algo más que me olvidé.
I amb aquesta cúmbia marxem a publicitat i a la tornada, tots pendents també del que farà doncs, aquest vespre a 6:45 comença la Champions amb aquest partit del Barça contra el Shakhtar de Donetsk i ja tenim coses a explicar, de fet d'aquí res, després de la pausa. En Xavi Toscano ens posa el dia de les última hora, la prèvia al partit i acabarem amb la taula de Diana. De Diana.
Y aunque da tiempo en el pincel entre páginas en blanco que escribí, vuelvo a ver el tono aquebrachado de tu piel, dibujado en los reflejos del amanecer. En algún lugar quedó un pedazo de papel, tus perfumes, mil caminos y una flor. Pétalos de azar que el viento sur me arrebató. Despierto contigo, buscando las notas de esa melodía, de ese breve instante en el que me asomé desde la ventana de mi casa solo para ver tu mundo. En algún cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz y algo más que me olvidé. Pasan las semanas y cada recuerdo se nos hace falta.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món.
posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Passant de 2:45 de la tarda. Marta Jarque, molt bona tarda de nou.
Nerviosa, bona tarda.
Estàs nerviosa. Déu-n'hi-do quina darrera hora de programa que tenim. Jo ja... taula de diàleg. No hi ha diàleg, directament. Què ha passat aquí? Vull dir,
moltes baixes avui.
Moltes baixes d'última hora. Però abans de parlar de les baixes de la taula de diàleg, que en tinc moltes ganes, no sé si tindrem alguna cosa també per telèfon, deixem parlar de les baixes del partit, si és que n'hi ha, del partit de Champions d'aquest vespre, Xavi Toscano.
Què tal, Mercè? Com estàs?
Bona tarda. Xavi Toscano. Què?
Hem fet un altre cop fent informació esportiva en aquesta emissora.
Sí. És que nosaltres és això, que com que vas començar amb esport, ja estàs encasillat. És com alguns actors que comencen, doncs, fent, per exemple, a Disney, i ja sempre més són actors de Disney.
El que val i el que no per fer...
per fer esports, no? Bueno, escolta-nos a les encantades, que estiguis aquí en fabricació. A veure, què hem de dir d'aquest partit? Vull dir, s'està animant o no?
Cal dir que avui l'alineació és com molt fàcil, perquè el Barça té tan pocs jugadors que al final...
juguen els únics que té, no?
Juguen els que hi ha, no, però sí que el Barça ha fet oficial l'alineació ara fa escassos 5 minuts. Són Ter Stegen a la porteria, defensa Cancelo, Araujo, Íñigo, Martínez, Marcos, Alonso, mig del camp per Oriol, Romeu, Gundogan, Fermín, i davant Lamine Yamal, Ferran Torres i Joao Fèlix.
I el Guiu?
El Guiu està de suplent.
Bueno, ja
de fet, si dic la banqueta, no li poses cara a la
tens
meitat.
Tens banqueta?
Són jovenets.
És Iñaki Peña, que, bueno, que sí que és el porter suplent, Valde, Christensen, Casador, Cubarsí, Garrido, Marc Guiu i Héctor Font.
Cubarsí?
El Guiu sí que el
coneixem. I no li poses cara a la meitat.
No.
I tu? Tampoc.
Jo tampoc.
No sabia que existien. Per cert, si voleu anar al camp, hi ha entrades, eh?
Encara?
Sí, teniu, encara teniu una mica de marge, hora. La més econòmica, al nord, al Corner Nord, Toscano, 79 euros. I la més cara, al Palco...
aquesta és la més barata?
164 euros. Per tant, si us interessa, doncs sí. Endavant.
Espera un moment, espera, taula de diàleg. No, és que, clar, demana aquí la mà i jo dic que això ja veuràs. Aquí serà aquí un degoteig de testimonis. En aquest cas donem la benvinguda aquí. L'únic de la taula de diàleg que s'ha presentat, que és el Guillem Figuerola. Guillem, com estàs?
Hola, molt bé. Només li volia fer un apunt a la Jarque. Amb aquestes entrades, si no m'equivoco, hi ha un descompte d'un 40%. És a dir, es pot aconseguir...
si ets
més barata. Si ets resident espanyol.
Ara.
Jo tinc entès. Jo ho vaig agafar un dia, tampoc em van mirar el DNI.
Resident així català.
També català o espanyol.
Cal comprar-la aviat perquè si heu de pujar en cotxe a Montjuïc...
sí.
És possible que només arribi a la segona.
Tu hi vas amb busos, eh?
No, jo me'n vaig a veure a la casa. Tinc la casa jo aquí a 10 minuts de la ràdio.
Per on el donen avui el partit? Perquè això també és una travessa.
Ah, està en Liga de Campeones.
A TV3 no el donen?
TV3,
fa anys que no...
Champions de TV3 fa molt temps.
Per fer la Copa Catalunya i poc més.
Raga, fem una porra o no? Que això també és un clàssic.
Home, sí, i mira, i parlant de clàssics, fem la porra del que passarà aquest vespre i també, ara que tenim el Toscano aquí, que fem la porra també del clàssic de dissabte. Comencem, per aquest vespre. Toscano, què?
Aquest vespre 1-2. Ai, 2-1, perdó, guanya el Barça.
Guanya el Barça, 2-1.
Nervis, per això ajustat.
Tu què dius, Jarque?
Jo dic 3-0 del Barça. Amb gol de Guiu.
Va.
Repeteix.
O sigui, el trauran en qualsevol moment,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, farà el gol. Vale. Que el treguin, sisplau, els últims 20 segons de partit,
sí?
Que és els seus minuts.
Vale. I el Guillem què diu?
Empat a un.
Empat a un.
Ajustat.
Posant emoció a la competició, així m'agrada. Mira, cal dir que s'ha confirmat a l'11 del Shakhtar i estàvem pendents de si... Txigrinski, jugador del
Home,
Barça.
És veritat, Txigrinski.
Que torna, no, diríem torna al Camp Nou, però no torna al Camp Nou, sinó torna a Barcelona, però no juga de titular, estarà a la banqueta, per tant, Txigrinski.
Ah, no comença, l'11 inicial.
A punt de fer els seus 37 anys.
Sí, 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 veterà, veterà.
Quants has dit?
A punt de fer-ne 37, com jo també estic.
Anava
a dir, jo estic a punt de fer-ne
37. Estic a punt de fer-ne 37.
Estic a punt de fer-ne 37.
De Ràdio Estel. Toscano, gràcies. No sé si vols apuntar alguna cosa més.
Visca el Barça.
Visca el Barça.
La porra del
Clàssic. Ai, perdona, sí, el Clàssic. No, espera't, espera't, espera't. A banda del Clàssic. Espera't, jo us he dit això, que s'hauran de goteig de trucades. Aleix Cabrera, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Home. A veure, Aleix, justificant. Aquí volem justificant de campana, eh?
Justificant la feina, feina, excés de feina.
Excés de feina.
Sí, sí.
Tu neixes aquí a la porra que hem fet o no, pel que fa a la Champions d'avui?
Ah, jo és que del futbol estic molt desconnectat, però a veure, si ha de guanyar algú, que guanyi el Barça, i si pot ser per 3-0, com heu dit, molt millor.
Mira, veus?
O sigui, com la Harke, eh?
I tant.
Val.
Sí, home, fes de grossa, clar.
Val, bueno, doncs l'Aleix, tenim apunteu. Aquest 3-0, i jo, mira, és que havia passat... Què?
No sé. Vols dir que entendràs les teves
notes? Sí, home, sí, ja veuràs. Val. Això són com els apunts de la universitat. Jo, mira, diré un 2-0. Pel Barça.
Avui.
Avui.
Està bé.
Va, Clàssic. Toscano, què fa?
El Clàssic ho veig més
què
complicat.
Fas?
Clàssic jo apostaria per un empat a 2.
Avui el Barça ha confirmat que Pedri no hi serà, eh? El Clàssic.
Per tant, jo el Clàssic el veig amb
què has dit,
empat,
tu?
Un empat a 2.
Jo dic 2-0, Mercè, el Clàssic.
Vale.
Apunta-ho.
El Guillem.
2-1 en contra.
2-1 en contra?
Sí.
1-2 seria.
Sí, bueno, sí, perquè és el Camp Nou, no?
Sí.
Bueno, el Montjuïc.
Bueno, perdó.
Sí, sí, perd el Barça.
1-2, sí, no serà una bona setmana pel Barça.
Sí, cap dels dos equips juga a casa.
Però no, igual que em pugen aquests joves.
Però ho estàs veient.
No,
a veure, Aleix, tu què dius?
Digue'm, ai, perdona, és que m'he perdut ara.
No m'entranya.
Aleix,
tu el Clàssic, porra del Clàssic.
A on juga, a casa o a fora?
Ui, m'ha més perdut que jo, l'Aleix. El jugar a...
El Barça tampoc juga a casa, no hi ha cap...
No, Montjuïc, clar, és veritat, no juga
a casa. Cap dels dos equips juguen a casa, perquè Montjuïc... Mira, cal dir que està passant molta gent davant dels estudis de la ràdio que va cap al camp.
Però van vestits amb uniforme, diguéssim, amb Rolling Stones o no?
Home, jo crec que la gent que té la dels Rolling Stones l'estrenarà dissabte, no?
Home, però si la tens fa il·lusió, no? També
amb el que t'has gastat.
És veritat. Va, Aleix, què?
Escolta'm, algú ha dit empat a 2?
Sí, el Xavi, el Toscano, però t'hi pots sumar, eh?
D'acord, doncs deixem-ho amb un empat a 1.
Va, empat a 1.
Vinga.
Vale. I jo crec que faré un 3-0.
3-0, eh?
He sentit un ala des d'aquí fora, no? L'heu escoltat, sí? És un ala?
Bueno, des de la recepció.
Bueno, escolta, aquí. Toscano, si no hi ha altra cosa més, ens vas informant, eh?
De moment no hi ha cap més lesionat pel Barça, no?
Cap altra baixa.
No. Us aviso que la meva jornada laboral acaba a les 6, eh? Però si s'ha de tornar a entrar...
Ens envies un WhatsApp, perquè sigui. Nosaltres ja a partir de les 6 tampoc hi som, eh? Però bueno, això sí, de cas li envies al Miranda perquè vagi informant. Gràcies, Toscano.
A vosaltres.
I ara ens posem una mica seriosos perquè aquesta taula de diàleg cada vegada hi ha més baixes. Jo no sé, Harke, què els hi fem.
Jo crec que ja és una tauleta de diàleg.
Sí, Aleix.
És una barra,
sí.
Com una barra de bar, d'aquelles petites que hi cap tan poca gent. Sí.
Què ha passat? Mm. Bueno, dius que tens feina, que estàs enfeinat.
Sí, de fet, a mi em preocupa aquest tema. No sé si em voleu parlar avui de reduir la jornada laboral.
Home, ja que ho has tret, sí.
I que a més hi ha un acord aquí entre dos grans partits. I jo em pregunto, com ho volen aconseguir? Perquè jo, a la meva jornada de 40 hores, normalment s'eixample més que es redueix. A mi que m'ho expliquin.
Cada dia, cada vegada treballes més.
Sí, va a èpoques, però sí, en general regalo més hores que no que em regalin a mi.
Però escolta'm, si realment es fessin les coses com Déu mana i la jornada laboral fos més curta, tu hi signaries o no? Allò de dir, doncs fem jornada intensiva i potser 3 dies, que el cap de setmana s'allargui 3 dies. Tu hi estaries a favor o en contra, Aleix?
afavoríssim, però que se'ns fes, que se'ns
guanyis, eh? Que es compleixin, no? Que es compleixin aquests requisits, perquè si no tenim un problema.
Clar, recordem que els socialistes i Sumar, no?, doncs han tancat aquest acord per el que serà un nou govern, Pere. Clar, aquest és un altre tema, eh? Fins quan arribi el nou govern, Aleix.
Exacte.
És que aquest govern de coalició que inclouria doncs, reduir aquesta jornada laboral. Tu, Guillem, com ho veus? Vas així, que no amb el cap?
No, jo ho veig una mica semblant al que diu l'Aleix. Vull dir, les úniques... Jo penso que els únics que compleixen aquestes jornades de 37 hores i mitja, que inclús ja la tenen, és a l'administració pública, perquè són els únics que estan com obligats a seguir aquest horari més fixe, amb un final de torn i tal. Però jo, és el que diu l'Aleix, quasi tothom, si té un volum a l'empresa privada, si té un volum de feina que sobrepassa les hores que ha de fer, fa més hores, i molta gent ni cobra hores extra ni aquestes hores els hi tornen amb dies de vacances. Llavors veig difícil que es pugui baixar a 37 hores i mitja, perquè per poder baixar a 37 hores i mitja el que s'ha de fer les empreses és contractar més gent, i que pot ser una feina que fa una única persona, la facin dues. I ho veig una mica complicat. Llavors...
Aleix, clar. Sí. Bueno, és, tornem a ser el mateix, eh?
Sí, sí. És que és així.
Bueno, en qualsevol cas, avui, Aleix, has fet campana. Vull dir...
No. L'has donat a treure.
Sí, home, esclar. Però, bueno, Mercè, esperem que aprofiti. Clar, suposo que avui tampoc miraràs el partit del Barça, no, Aleix? Perquè ja deies que no ets massa futbolero o què?
No, de fet, me'n vaig al teatre avui.
Veus? Clar, que l'Aleix és alternatiu. Bona. I què vas a veure?
Doncs em pregunteu què, perquè no me'n recordo.
Tu deixes portar. Perfecte, Aleix.
Dos amics meus van treure les entrades. Crec que és una parella d'actors, un actor i una actriu, i és algú d'algun romance o algú així en pla còmic, musical o algú així.
Però saps la sala? A veure, així, si et dones una pista.
A quina... Teatre Condal.
Ah, doncs no, perquè hi ha altres. No, és que nosaltres vam anar a veure La Noche de los Muertos Vivientes, però hi ha altres. Mira, mentre que la Marta ens confirma a quina obra anirà a veure l'Aleix, també per informació de l'Aleix, deixeu-me treure aquest tema de les begudes energètiques, que ho vas treure tu, Harke, ja l'altre dia. Que va començar a Galícia i sembla ser que s'extendrà, diguéssim, per tota Espanya. No sé si vosaltres sou de begudes energètiques, sou conscients de tota la moguda que hi ha hagut, Guillem?
No m'ha agafat la moguda, però suposo que deu ser una prohibició a partir de certa edat, a lo millor, o que no es pugui... O que no es puguin comercialitzar segons quines botigues, no ho sé. És que
a partir
no...
dels 18 anys, clar, perquè es podria... Anys. Doncs...
Sí, perquè és una substància que porta molt temps entre els adolescents que se n'abusa moltíssim. És a dir, no coneixes adolescents que diguin, o molt pocs, si diguin, no, és que jo bec molt cafè, no. Si necessiten una beguda que els activi, tots abusen moltíssim de les energètiques. Jo quasi mai n'he begut perquè mai he sigut molt fanàtic de les begudes amb gas, sobretot, per això ja no m'agraden gaire. Però jo veig una mesura, igual que amb el tema dels vapejadors, totes aquestes coses que estan tan de moda entre els adolescents, que sí que s'han de regular, perquè hi ha un abús que d'aquí uns anys pot fer que la gent tingui problemes cardíacs, per exemple.
Jo no sé si això és un tema generacional, perquè sí que és veritat que parlant-ho aquí amb els companys d'equip, nosaltres, bé, sembla que la més jove de l'equip sí que en consumeix.
És l'única.
Exacte. No sé si tu, Aleix, també en consumeixes o també creus que és una cosa, doncs, això de la gent més jove.
No, de fet, no. He provat alguna d'aquestes begudes fa molt temps, quan van sortir, per aquell anunci que feien tan famós, i dius, va, anem a provar-ho. I realment és superdolça la beguda aquesta, sí, sí. I no en consumeixo perquè és que tampoc em cal. És a dir, jo amb els meus dos cafetonets al dia ja en tinc prou. I realment, jo crec que sí que és un xute molt bèstia, i més per la gent jove, perquè porta taurina, cafeïna, molt de sucre... I és el que deia ara el Guillem, no? Que no és només que se'n prenguin potser una llauna, sinó que la jove abusa. La realitat d'aguantar tota una nit, per exemple, no? Se'n van de festa, vinga, aguantem a base...
Sí, jo per estudiar també, Aleix, ens llegíem.
Mira, i de fet, Aleix, Guillem, Marta, en aquest sentit, els pediatres ja estan alertant dels perills de prendre'n, sobretot el que seria la infància i l'adolescència i les conseqüències que pot arribar a tenir.
Sí, sí.
Estava mirant la Paula Moreno, perquè, bueno, nosaltres no sé si sabeu, però la nostra tècnica viu d'aquestes begudes energètiques. I diu que no. No, però clar, jo crec que és important, no?, en la línia que deies tu, Guillem, que s'ha de marcar una línia, s'ha de prohibir, no s'ha de prohibir? Com ho veieu, això, Aleix?
Jo crec que s'ha de prohibir des d'un punt de vista de salut. Deien els 18 anys, no?, la línia, no ho sé si és aquesta la línia, però que sí que s'ha de determinar, i crec que aquí qui ha de parlar són el col·lectiu de pediatres, no?, que al final és un tema de salut pública, que paguem entre tots.
Exacte. També. Sí que és veritat que llegíem, també, Mercè, que des de Sanitat sí que s'alertava s'alertava d'aquestes possibles conseqüències de les begudes energètiques, però no se'n regulava el seu consum, no se'n prohibia. Per tant, efectes pràctics, això no tenia cap tipus de valor.
Sí.
Perquè la gent jove pot seguir anant al supermercat i comprant-ne, perquè a més, Mercè, en vam parlar, que n'hi han de molts tipus, de molts colors.
No, és que no te'ls acabes.
Semblen inofensius.
Sí.
I la gent en consumeix com si fos un joc.
Guillem, tu què feies per mantenir tota la nit d'estudiant, diguéssim?
És que jo he sigut una cosa molt estranya, i a part és una cosa també que a casa meva m'ho han intentat dir. S'estudia durant el dia. Si de 8 del matí a 10 del vespre no has estudiat o no sé la feina, ja no la faràs. Llavors, jo sempre havia estudiat durant el dia. A mi, el de quedar-me moltes hores a la nit per compensar les hores que no he estudiat, no ho he fet mai, perquè també sóc molt propens a que si me'n vaig fins a l'estante, m'adormo i potser no em presento a l'examen. Llavors, jo sempre, el més tard que he acabat d'estudiar un dia, potser són la una, les dues del matí, però com a molt i molt puntualment. Llavors, quasi sempre, jo més aviat al revés, per aguantar durant el dia amb energia, jo sempre he tirat de cafè. Les energètiques no les he fet servir.
I tu, Jarque, què feies?
No, jo tampoc. Jo acostumava a estudiar abans. Sí que és veritat que a vegades t'allargaves una mica més, apuraves una mica més a la matinada, però és que després, a l'hora de l'examen, estaves adormida, tenies son, tenies mal de cap i després encara tenies menys forces per respondre les preguntes. Per cert, Aleix, tenim ja l'obra de teatre?
Sí, Un amor particular.
Feia't que li volia dir al final, home. Arrisca, clar.
Comèdia musical.
Ja està, ja ho ha buscat. Escolta, que vagi molt bé. I ens explicaràs què tal, si val la pena o no, Aleix.
Tant. Bueno, són les últimes funcions. No, en queden molt poquetes, perquè ja van estar en cartell aquest estiu.
Sí.
I van tornar-la a programar fins al 25 d'octubre, és a dir, fins avui.
Exacte. Val. És veritat, avui és l'últim dia.
Exacte, no sé si tornen a reprogramar-la, però ja us ho diré igualment per si ho tornen a fer o van de bolos per Catalunya o per on sigui.
La setmana que et ve ja et preguntarem si t'ha agradat o no.
Mira, abans d'acabar, també m'agradaria, en aquesta taula de diàleg avui recompartida, perquè la Maria Antònia també la tenim, hem intentat contactar amb ella, a veure si la tenim aquí, és que la trobem a faltar. Està amb la Maria Antònia. Què us sembla això de les llums de Nadal, que ja es posin, es col·loquin el 23 de novembre? A favor, no?, aquest compte enrere per Nadal. Com ho veieu vosaltres, Guillem?
No ho sé, és que és el que ho parlàvem fa unes setmanes, que és voler avançar cada cop més el Nadal, i jo penso que està molt lligat a que s'ha de començar a avançar el consumisme com més abans millor, i les llums és una excusa ja per engalenar les vies, que la gent vagi a veure, vagi a comprar. Llavors jo crec que una mica més va lligat amb això, amb que cada
que es fomenti el
cada
consum,
cop s'ha d'avançar més perquè s'ha de fomentar el consum.
A veure l'Aleix, què diu, en aquesta taula.
És això mateix, és el que parlàvem fa uns dies, no? Que ja, jo us vaig comentar que el 31 d'agost em vaig trobar en un comerç ja les coses del Nadal, i vaig al·lucinar molt. Jo penso que correm massa, entenc que es volia fomentar el consum pel petit comerç, però ni tant ni tampoc. Tot i així, tinc una mena de sensació d'aquelles de bol i dol, perquè jo sóc molt nadalenc, en el sentit que m'agrada molt els enllumenats, el mercat de Nadal, les fires de Santa Llúcia i de Nadal, però tan aviat, tampoc. És a dir, a veure, deixem que passi una mica el novembre, i si vols mitjan novembre, finals novembre, saps? Que tinguem un meset.
Sí. A mi deixa'm dir que aquest matí he passat per Passeig de Gràcia, uh-huh, amb moto, i, clar, tenen la virtut aquestes llums, les llums d'aquest any de Passeig de Gràcia, que de dia, també amb el reflexe de la llum, brillen, perquè tenen...
Molt boniques, aquestes.
Són molt boniques.
Molt.
Un altre debat és si és massa d'hora o ens hauríem d'esperar una mica, però...
Encendre-les tant d'hora.
M'ha agradat molt el fet de que són unes llums que no només engalanen de nit, sinó que també de dia és preciós. I això sí, heu d'anar amb compte, perquè te les quedes mirant, no pots apartar la vista...
Aquest és un altre.
No hem d'oblidar que estem conduint.
Cap a la carretera, Guillem.
Hi ha una cosa que em sembla curiosa, de la data que les encenguin ja, que és que hi ha una festa que també ja ha entrat molt aquí a Catalunya, que ve dels Estats Units, que és el Halloween. Llavors ens podem trobar en que un carrer, ara a finals d'octubre, principis de novembre, tingui unes llums de Nadal penjades a dalt i uns aparadors amb decoracions de Halloween, perquè ja és una festa que aquí celebra. Llavors,
descol·loca,
és una imatge que em semblaria bastant divertida, si algú la troba, que ens la faci arribar, perquè pot ser interessant.
I això a vosaltres, perquè clar, la setmana que ve torna a fer campana, eh? No vull dir res, però la setmana que ve és un de novembre. Guaita la campana com sona. Estarem tots de festa,
sí.
Però aprofito per preguntar-vos això, si mític debat de sempre, clàssic, castanyada o Halloween.
Doncs, bueno, no sé, jo faré castanyada i, a més, ja faré panellets aquest any, ho tinc claríssim.
Ah, doncs mira, ens pots emportar, si vols.
Sí, sí, sí.
Podem provar, si vols, aquí, eh? El divendres, ai, el divendres, el dimecres, oh, que et toqui.
Clar. Una setmana, no ho sé, eh? Una setmana són molts dies.
Llavors ens converteix com un roc.
Se'ls haurà acabat.
Se'ls haurà acabat. No, però tu, Aleix, és castanyada, eh, doncs?
Sí, Halloween ho he fet... Ah, mira, algun cop ho he fet, no diré que no ho hagi fet, inclús un any vaig anar de karaoke de Halloween. Una cosa... Sí, sí, sí. Però vull dir que sí que ho he celebrat algun cop, però no, sóc més de castanyada.
Castanyada.
Sí.
Que, jo ni una ni l'altra, però castanyada que, potser, no hi... potser sí per que què? Més a casa, amb la família, comprar panellets, inventar-ne sí. un dia o comprar algun dia castanyes, però tampoc una cosa molt, molt de que si un any ho fem no passa res. I el Halloween, sobretot, és més que res que potser si aquella setmana surts de festa et toca disfressar-te, però no he fet festes temàtiques ni he anat a... temes d'aquestes.
El Guillem m'agrada, et toca disfressar-te.
Sí, 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 és el toca.
Exacte, no seràs l'únic que aniràs a la discoteca i aniràs vestint normal i corrent, llavors et miraran com un estrany i et toca disfressar-te ni que sigui una mica.
Visto a veure la Maria Antònia quan vindrà. La setmana que ve no, però l'altra...
Ui!
No ho sé. I tu, Marta Jarque, què? Castanyada o Halloween?
Mira, jo cada any, a mesura que em vaig fent gran, em fa més vergonya disfressar-me. Passo molt malament ja anant disfressada i m'encanten les castanyes. O sigui, la combinació castanya-moscatell és imbatible. Per tant, la meva aposta és 100% per la tradició catalana castanyada.
Doncs vinga.
I t'hi poses uns carquinyolis i ja rebles el...
I aquells boniatos dolcíssims que ploren a dins el forn, això.
A mi amb els carquinyolis ja m'ha guanyat.
Això és imbatible.
Amb els carquinyolis, sí.
Tocarà menjar carquinyolis, no? Guillem Figuerola, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver estat aquí. A l'Aleix també. Malgrat tenir molta feina, que també ens atès per telèfon a l'Aleix Cabrera. Gràcies, Aleix.
A vosaltres.
I li enviem un missatge també molt especial a la Maria Antònia, abans que també l'hem trobat a faltar. Nosaltres, que no tenim temps per més, ho deixem aquí i demà, com sempre, ens hi trobareu a partir de 2:45 de la tarda al Fabricació Pròpia, a Ràdio Cel.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.